Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Avui és 1 de juny de 2023 i fa just mig any que vàrem emetre el nostre programa número 500, l'1 de desembre de 2022. I avui fem el programa 526, exactament el que toca, perquè mig any són 26 setmanes. Per tant, 26 programes, oi que sí? I avui començo que sembla que doni una lliçó de matemàtiques, eh? Quina murga. Si el que toca i el que volem és el que ens agrada és parlar d'òpera, i així ho farem durant la propera hora. De vegades dic 60 minuts, però realment us enganyo, perquè en realitat són 59 minuts i 37 segons. Uf, ja callo, que no sé què m'està passant avui. Toni González del Control de So, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Em sembla que és molt evident que avui hem començat amb música de Vivaldi, oi que sí? La peça començava exactament amb el mateix tema que l'arxiconegut del concert de la primavera, el primer de les quatre estacions, segurament l'obra més popular del compositor venecià, conegut com Il Predre Rosso, el capellà vermell, donada la seva condició d'eclesiàstic i també de pèl roig. I és que Vivaldi, ho sabeu perquè ha sortit en nombroses ocasions en el nostre programa, fou un prolífic autor d'òperes, per tant, aquí hi té molta cabuda. El que hem sentit és De Laura al susurrar de l'òpera Dorilla in Tempe, melodrama heroico-pastoral en tres actes estrenat a Venècia el 9 de novembre de 1726. Sentíem Cecilia Bartoli, una veu que, sens dubte, heu identificat abans que us ho digués, oi? El cor Arnold Schoenberg i el Giardino Armonico dirigit per Giovanni Antonini. I de què parlarem avui? De la Bartoli, no. De Vivaldi, no. D'òpera barroca, no. Un moment i ho sabreu. Rebem, agenollats i corpresos, el senyor, no dels anells, sinó de les conferències, celestial flamaric del verb d'or inesgotable. Oh, senyor, benvingut.
Moltíssimes gràcies. Verb d'or, però a vegades una mica qüestionat. Escolta una cosa, aquest recompte de números que has fet,
sí,
que és la ressaca postelectoral, que encara
jo no,
els escrutinis dels minutatges i les setmanes...
Els companys de la ràdio sí que han pringat, però jo no, eh? Avui a l'O Flamaric 46 parlarem només d'un llibre amb una selecció d'àries cantades per la Bartoli, en Flores, en Kaufman, en Bexala, la Giorgio i la Fleming, primera divisió. Seguiu a l'escolta. Doncs sí, però deixeu-me dir una petita cosa, que jo sóc dels que penso que s'han de reconèixer els errors, i és que segur que ningú se n'haurà adonat, només jo, però ho faig. Resulta que en l'anterior a l'Off l'Americ vaig dir que era el 44 i en realitat era el 45. Què us sembla? Filo prim, però m'agrada que sigui així.
Jo aquestes coses, com que només em queda una neurona, que ja la faig servir per preparar el programa, recordar ja qui si és el 34 o el 35, ho deixo tu, perquè jo t'escric i et dic, escolta, aquell programa que vam parlar d'allò, quin és, o com... I em envies i em dius, l'Aló Flamaric no sé què, o aquella entrevista que vas fer, que jo no hi era...
És la meva obligació, és la meva obligació, això. Si m'agrada que tot sigui correcte, i si m'equivoco, doncs ho dic, ja està.
Es nota que vas treballar en un banc.
Sí, oi?
Tens la comptabilitat al dedillo.
Al ditet. Doncs bé, avui parlarem d'un llibre. El senyor Flamaric ho esperava, Li agrada més parlar de llibres que no pas de disc.
Home, no, no és veritat, depèn de què, No...
El llibre d'avui, vas insistir molt, però bueno, el llibre d'avui es diu Divos, editat per Galàxia Gutenberg el passat mes de gener. L'autor és Jesús Ruiz Mantilla, escriptor i periodista nascut a Santander el 1965 i que és qui s'encarrega de la crítica i la crònica operística al País. Ho dic bé?
Doncs sí, més o menys sí, seria aquest perfil. Ell és més la part de reportatges i una mica d'opinió, no tant la crítica, anàlisi, tot i que també n'ha fet, però sí, té aquest perfil. I aquest llibre que presenta a Galàxia Gutenberg, que a més, doncs, sempre amb aquesta faixa, diguem, externa, aquesta cobertes dures i la presentació, diguem, estilística d'ell, doncs és un llibre que, home, que jo crec que, clar, que et vaig insistir perquè ens parla de totes aquestes divos i divas contemporanis que formen part d'aquest Star System, i per tant un programa com el Parlem d'Òpera havia de centrar-se en aquest llibre, que és força substancial, més del que sembla.
Sí, però bueno, recordaràs que ja això en vam parlar aquí mateix fa anys, que Fernando Fraga sostenia fa força temps, arrel d'un llibre seu, en aquest mateix programa, que ja no existeixen les divas. Però bueno,
que aquí... l'última és la de
la Calas,
la Maria Calas. Doncs, sí, el llibre parla bàsicament d'una selecció de cantants vius i que els presenta com a fenòmens socials en el món de l'òpera.
Correcte.
Aquesta seria la base.
Després, sí, després ja anirem parlant d'un per un. Tallo un moment i demano disculpes, però proposo un altre fragment musical, i de nou serà Vivaldi amb Cecilia Bartoli, que és la primera que apareix en aquest llibre, precisament, i on es menciona diverses vegades el CD de Vivaldi Àlbum, de Deca, d'on provenen aquestes peces. Ara sentirem una ària molt virtuosística, Di Trombe Guerriere, del Teuzzone, òpera en tres actes, estrenada de Màntua el 1719, i que fa unes poques temporades, miracle, la van fer al Liceu, en versió concert, òbviament, jo la vaig veure.
Di trombe guerriere,
Doncs el mateix títol del llibre penso que pot portar polèmica avui en dia. Divos semblaria que només parla d'homes, però no. I per què no divas? O dives?
Eh? O divis.
No sé. L'autor dedica cada capítol a diversos famosos cantants, com has dit, vius, la majoria, no tots, encara n'hi ha un parell que ja ens miren des de l'altre món, on resumeix o fa referència a diverses entrevistes que els hi ha fet al llarg del temps. Una pregunta que et vull fer, Albert, per què sí. Ho divideix entre, que això no ho he acabat d'entendre, divos del futur i divos del passat?
Mira, aquest és un punt que també volia comentar perquè tampoc ho entenc, perquè la selecció i l'agrupació que em fa que la Bartoli sigui divos del futur i que el Flores, el Camarena i el Villazón, el Villazón de futuro més aviat en té poc ja en el món del cant, ja fa anys, i en canvi, per exemple, divos del passat, sigui la Netrebko, el Bekzala, la Lanya, la Fleming sí, la Berganza sí, aquesta seria un dels que ja no
està, ja
he passat, però absolut, sí. I el Plàcido Domingo, que
sí, però jo crec que, esclar, sobretot centrant-nos en la Netrebko, el Bekzala, són gent en actiu, que ell ho adjudica altres raons que per mi no han quedat massa clares, però bueno, és la divisió que fa.
No, i els altres són divos del present, sí. No del futur.
Sí, exacte. Bueno, en tot cas, el primer és la Cecilia Bartoli, que diu, la subtitula senzillamente la mejor, bé, la mejor en su ramo, potser, però sí. Tampoc cal exagerar. Després parla de tres latinos, que són Flores, que és Camarena, i que és el Villazón. El Villazón, com tu deies, de futur res, més aviat té passat. Sí. El Camarena parla, és una mica angoixant la part del Camarena, perquè parla que va quedar molt tocat pel tema del Covid, això sí, l'ha marcat això... molt. I el Flores parla de nous repertoris, que bueno, aquí em sembla que el Flores amb els nous repertoris també
tampoc té massa marge.
Tampoc té massa marge, Sentim el Flores, si et sembla.
Sentim-lo.
Que és amb el que ha estat el seu repertori tota la vida, que és Rossini. Vieni fra queste braccia, delegats de l'Adra. Òpera estrenada a Milà el 1817, ahir és amb l'Orquestra Sinfònica e Coro di Milano Giuseppe Verdi, dirigida per Riccardo Chailly.
Forza, coraggio! Forza! quel piacer che adesso mia ninetta io provo è così dolce e nuovo che non si può spiegar. No, 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 è così dolce e nuovo, è così dolce e nuovo che non si può spiegar. Ma quel piacer che adesso mia ninetta io provo è così dolce e nuovo che non si può, non si può piegar, no, non si può, si può spiegar. È così dolce e nuovo che non si può spiegar. No, 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 è così dolce e nuovo, è così dolce e nuovo che non si può spiegar. Ma quel piacer che adesso mia ninetta io provo è così dolce e nuovo che non si può, non si può spiegar, non si può, si può.
Doncs, m'alegro que hagis posat la Gats a l'Adre, perquè és una d'aquelles obres que es fa poc i té una
va
àrea...
ser suggeriment teu, sí? Perquè saps que jo havia triat
una... Em fas cas de tant en tant?
Sí, home, perquè vas dir que n'has triat una que és molt més coneguda, que és la de la Cenerentola, i sí. Vas dir aquesta, i bueno, doncs també tenen prou.
I a més és curteta. Escolta, una cosa que els oients han de saber és que cada capítol té una extensió diferent, per exemple, el Villazón és dels capítols curts, que són molt poques pàgines, i en canvi la Bartoli o el Pacífico...
pel futur.
Exacte, és proporcional. I en canvi la Bartoli sí que li dedica ben bé una trentena de pàgines, sí. Igual que en el Domingo. La Bartoli l'enfoca molt com aquesta, amb l'excepció aquesta del Divo, però pel que va suposar sobretot el CD Vivaldi, de, com a projecte temàtic, de recerca, i tota la, seria la logística i la imatgeria que hi ha darrere, que ja s'apropava doncs, molt més als principis dels 90 cap a aquesta imatge més del, de l'àmbit de la música pop.
Sí.
Que després doncs, la Bartoli ha seguit potenciant moltíssim. Totalment. També hi ha un tercer, una tercera part molt interessant, que suposo que després parlarem més en detall, que és la dels divos del despacho,
sí,
amb els gestors.
Sí, però això ja en parlarem al final, sí, que sí. És la part final.
I a nivell d'edició també s'hi enyora alguna foto dels protagonistes, ja fos sí. Foto, diguem, com un retrat o damunt l'escenari.
La veritat és que no hi ha cap foto i hi hauria d'haver-hi una foto almenys de cada un dels retratats aquí. Després dels latinos parla del Jonas Kaufman, el gigante dramático, li diu.
Sí. I, bueno, són, jo sé que aquestes coses, perquè encara no ho has dit, però ja se't veu a la cara aquests epítets i aquest estil de periodisme i d'adjectivació, tu ho trobes força cursi, i estic bastant d'acord, perquè és un reduccionisme que en alguns casos sí que el pots tillar o és una síntesi d'alguna de les seves característiques, però anar buscant aquest etiquetatge és una cosa molt postmoderna,
sí,
no, i molt,
el Kaufman,
molt cursi i kitsch.
Com... en el seu moment va ser coneguda la gran Teresa Berganza com a Madame Cancelación. Potser el Kaufman seria Mr. Cancelación. Cancelación, perquè se'n fa un fart aquest, també, aquest bon home. Bé, doncs vinga, ara proposo que sentim aquest famós tenor alemany, bavarès, concretament de Múnic, que tan famós s'ha fet en els darrers anys. Jo vaig veure el 2008 la primera vegada a Nova York fent una Traviata, imagina't, diries, home, no és molt de Traviata, és que me recordo que vaig llegir en el seu CV allà en el programa Demà, que deia que havia fet el Tamí, no?, i que havia fet el Parsifal, també. I pensava, hòstia, quins contrastos, no? I clar, és més de Parsifal que de Tamí.
Tu vas ser la primera vegada que el vas escoltar?
Sí.
El 2008?
Sí.
Doncs mira, jo per una vegada m'avanço a tu, perquè jo el vaig sentir el 2005. I a més el vaig sentir al Liceu.
Al Liceu.
Perquè va ser, i a més va ser la primera, una de les primeres crítiques que vaig fer, perquè va ser la Missa Solemnis, bueno, crítiques per un determinat mitjà.
Sí.
La Missa Solemnis que va dirigir el Rosmar Bà, hi havia la Soilei Sokoski, el no sé qui més, i el tenor era el Kaufman.
Mira tu.
Que aleshores vaig llegir la crítica que vaig fer aleshores i ja apuntava que el tenor angulava.
Angulava, imagina't. Visió de futur. Però això és del futur, aquest. Doncs mira, sentirem el Ach, so fromm, que és la famosa ària de Lionel de la Deliciosa, que és realment molt bonica òpera, Marta, de Friedrich von Flotow, estrenada en el 1847. Aquesta ària es va fer molt famosa en la seva versió italiana, que va popularitzar el Caruso, per exemple, que és Ma Parì. Doncs aquí no va parir.
Amb L o sense L?
amb B baixa, va parir. va parir i és Ach so fromm.
Que et censuraran.
Ach so fromm en alemany. Kaufman canta acompanyat per la Filarmònica de Praga sota la batuta de Marco Armiliato. A mi, com més m'agrada el Kaufman és en repertori alemany, haig de dir, eh? Jo en italià no l'acabo de veure.
Ell mateix ho diu, eh? Que ell prefereix cantar amb aquestes llengües que domina o que coneix, que no pas amb altres repertoris.
Jo m'he oblidat el d'allò a casa. A la pàgina 97, 97 l'autor aprofita per fotre una pulla al Real.
97.
A propòsit del Kaufman. Ara me'n recordo exactament.
Ara que t'ho busco. Mira, sí, en la época que estuvo en lo más alto de su carrera no se dejó ver por España. En el Real aseguraban que no componían los repartos con arreglo al Star System. ¡No!
¡No!
¡Y ahora!
Gracias a Dios, no. ¿Y ahora?
Una pobre excusa que ha mantenido muchas veces al teatro, a la Zaga, y no en la división de la Scala, el Metropolitan, Opera París, bla, bla,
claro,
bla.
Ara és el millor teatre del món. Però una cosa, un defecte que havia trobat en aquest llibre és que està molt, molt esbiaixat cap al Real.
Bueno, clar, ell és d'allà.
És d'allà, i sembla que el Real, 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 bueno, Real és el que és, i ara, ara sí que és el millor teatre del món, i bueno, com que estan a la ciutat de la Ayuso, doncs suposo que allò és... xauxa, vinga, 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 fot-li. Però
i el Matabosc.
Tampoc. Sí, el Matabosc.
Que en certa manera ho va intentar aquí amb el Liceu.
Sí. No, no, jo ho sento molt, però es nota que no hi ha el Matabosc al Liceu, es nota, s'ha notat molt. Uh-huh. Bueno, seguim. Carlos Álvarez, que és el baríton espanyol, que ja el coneixem tots.
Jo... Explica també la seva història, quan els sí. problemes amb la veu... I...
Correcte. Jo el vaig conèixer fa anys aquí a Sabadell, va venir amb un assaig general de la Traviata, me'n recordo, que era jove, ell ja es coneixia, i mira, vam estar xerrant molta estona allà a la Faràndula, un tio molt simpàtic. El vam retrobar fa uns dies a Palma de Mallorca, amb l'Òpera 21, vam baixar de l'ascensor i ell entrava molt simpàtic, vaig dir a la Mirna, dic que no el coneixes, que és el Carlos Álvarez. Ens va saludar, molt, molt, tio, molt, molt maco.
Buenas, don Jordi Torrents. Em sorria, tinc no, una merdeta.
Però posa aquesta veu. Després del Carlos Álvarez parla del Jaruzski, el contratenor, de l'Orlinski, l'altre contratenor de moda, que aquest no l'he vist mai i no m'interessa gaire, sincerament, perquè el trobo molt producte de màrqueting, amb el rotllo del breakdance.
Aquest tema que... també surt per la conversa, bueno, per conversa reportatge, eh?
Exacte.
Pensem que el que aquests capítols fan no és reproduir una entrevista, sinó que a partir de les entrevistes que ell va fer, doncs una mica actualitza, rememora el que s'hi va dir, per tant fa com una mena de reportatge, perfil, que a vegades hi ha incís musical, però més aviat poquet, i que ens dona una mica el context d'aquestes figures.
Sí, sí. Llavors parla també de l'Hermonella Yajo, parla de la Lisette Oropesa, que aquí a la pàgina 146 està allà amb els ditxosos visos del Real, que sembla que només, la gent només faci visos del Real, pesadets que són, no? Bueno, i llavors, doncs, la pàgina 149, que explica una sèrie d'opinions entre polítiques i socials de l'Oropesa, no? No parla massa bé del Trump, em sembla.
Sí.
Llavors parla de la Felicity Lott, que és una gran senyora.
Sí, que
la,
estem encara en el bloc de los divos del futuro.
Del futuro, la Felicity Lott, que ja, aquesta ja deu ser pensionista.
Sí, sí.
El Regne Unit. La Sondra Rabanowski, com no, la Bàrbara Hendricks, també.
Que la Bàrbara Hendricks, és, a part del que diu de tot el seu compromís amb els drets, sobretot dels afroamericans i les injustícies socials, el vincle que va tenir amb Espanya i el disc que va gravar amb cançons de Granados, Obradors, Montsalvatge i Falla, i també la seva admiració per la Victòria dels Àngels, la Teresa Berganza i l'Alicia de la Rocha, la primera i la tercera, aquest any fa 100 anys que van néixer.
Correcte. La Bàrbara Hendricks, també una senyora molt de futur, encara.
No sé si és morta.
No, no, és viva, però passa els 70. Llargament, jo la vaig veure a Andorra a cantar.
Ah.
Sí, l'única vegada que l'he vist va cantar a Andorra. Va venir un concert, va cantar unes àries de concert de Mozart i va cantar el Com és Collo, també. I semblava que va cantar que no en tenia ganes, saps? Estava forçada, mala gana. A propòsit d'ella, hi ha una anècdota que va participar en aquelles famoses masterclasses de la Calas, de la Juilliard School, saps? S'han fet famoses, que estan fet una obra de teatre i tot, i diu que no va aprendre res, que no li van servir de res, no va aprendre res en aquestes masterclasses, i no sé qui va ser, una llengua viperina, va dir, diu, ara lo entiendo todo. Diu, i finalment acaba amb l'Enrique Viana. Tu el coneixes, aquest?
No, em sona el nom. Bueno. Hi ha pel mig el Bexal o ve després?
No, ve després.
Ah, vale.
Enrique Viana, aquest, aquí em sembla que s'ha passat de frenada. Jo, aquest senyor, és un característico d'aquests de Madrid. El vaig veure cantant el Pan y Toros al Teatre de la Zarzuela, que feia l'Abate Ciruela. Però és un tenor d'aquests, un
sí, bueno,
característic,
sí,
aquest problema. I abans, amb un repartiment de premis d'Òpera 21 a la Zarzuela, fa un parell d'anys, va fer un espectacle, surt vestit de dona i diu coses així com... I això que aquest senyor, mira, això és el que t'he de dir, el que m'ha sorprès que el posés aquí, perquè aquest senyor, ja dic... I és, bueno, curiós el seu...
A Madrid deu ser, sí, una mena de patum. Sí. El nom em sona i sí.
I és curiós, però... si te'l llegeixes...
Sí, sí,
que diu que ell no quiso ser, i va un moment d'una vegada, jo passo de totes aquestes coses i em dedico a això. Bueno, mica. Doncs mira, aquests eren els divos del present... Uh-huh. I després venen els del passat. La primera és la Netrebko, subtitulada La Glòria con Kalashnikov.
Sí, perquè es veu que li agrada anar
a fer... anar a fotre tiros, sí. Però, bueno,
a mi m'agrada més fotre tirillos, però bueno.
Ella almenys va al camp a fotre els...
Sí,
si
sí.
Fos americana, no es fotaria en un centre comercial. Claro. Bam, bam, bam.
O a les escoles.
Exacte. El mantill aquest es mostra molt crític, sobretot amb el tema del Putin, a la pàgina, sí. 191, real, 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 que és pesat, tanto real aquí, bueno, escolta, com si fos l'únic teatre de... Allò, és un teatre nou, total, eh?
Sí.
A la pàgina 199, ah, això m'ha fet molta gràcia, perquè a la pàgina 199 hi posa entrecomillat, diu la de la Netrebko, diu, lo que no soporta és la vulgaritat. Colló, dic, doncs, nen, amb el vestuari té un gust d'un...
Sí,
és un vulgar, però vamos, tres pobles més enllà.
Aquestes, no? Pijes que es vesteixen de xandall, però que encara tenen aquesta aura enjullada,
sí.
Això és vulgaritat.
Això és vulgaritat, total. És cutrismo, cutrerío. Llavors parla del Piotr Bexala, un polaco contra els directors d'escena.
Sí.
O sigui, aquest el cataloga del passat perquè es baralla amb aquestes produccions, amb aquestes imposicions dels directors d'escena d'avui en dia, saps? Però això el posa en el passat, més que res. I a la pàgina 209 hi ha les seves opinions al respecte. Sentim el Bexala?
Thank you.
Doncs era del Dom Sebastián Roa de Portugal, gran òpera a la francesa en 5 actes, original de Gaetano Donizetti, estrenada a l'Òpera de París el 1843. Piotr Bezzala cantava Cel sur la Terre, Ange Céleste, amb l'orquestra de l'Òpera Nacional de Lyon, dirigida per Alain Altinoglu.
I després doncs ve l'Alanya, que també... Que
sí, la inefable títol... parelleta, ex-parelleta, Roberto Alanya. I Angela Giorgio.
Sí, sí. I deixa'm dir una altra cosa que, doncs, ja ho hem apuntat, però que no hi ha aquella anàlisi, per exemple, jo esperava, no ho esperava perquè ja conec la trajectòria del Mantilla, però si hi ha algun aficionat que espera trobar el que el Reverter o el Joaquín Martín de Sagarmina amb els seus llibres específics de veus, amb aquella anàlisi quirúrgic, doncs no, en tot cas trobem algun apunt i alguna pista, però...
És més periodístic, això.
Realment. Sí, en aquest sentit. I tots aquests epítets, doncs ja van en aquesta línia.
A l'Alanya diu, en el subtítol Super enemigo, el mismo, a la pàgina 228, entre cometes, el divismo viene directamente de Dios. L'Angela Giorgio és una ultrapetarda, jo la qualificaria així, subtítol Hundirse cuando te pierde el carácter, aquesta senyora té una mala hòstia que tothom l'odia. N'hi ha d'altres, com sí. una molt exemple és la Kathleen Battle.
Ah, això,
que quan els empleats del Metropolitan es van fer unes samarretes que deien jo he sobreviscut al Kathleen Battle, vull dir, de l'alçada d'un campanar.
Això ho explicava quan vaig fer el Carmina Bonana, que posava un fragment, sí, la gent riu, no ho sap, però... Sí.
I diu també, oi, ya muy poco se acuerden de quién fue Angela Giorgio. Bueno, home, no sé, jo al Metropolitan la vaig veure un parell de vegades, i més no cantava bé, estava bé. Mira, proposo sentir-la. Vaig comprar aquest CD d'EMI Clàssics fa forts anys i vaig pensar que tota l'estona volia imitar la Calas. Malament, Això quan una vol imitar la Calas és que no anem per bon camí. El CD ja es diu Casta Diva, Això ja és simptomàtic. Doncs Di Puritanis, que és l'última òpera de Bellini, estrenada a París el 1835, sentirem Bien Diletto e In Ciel la Luna, amb la London Symphony Orchestra dirigida per Avelino Pidò.
Oh!
segueix el llibre amb la meva adorada René Fleming, la gran Teresa Berganza, que és un lujo que Espanya no supo digerir, aquest és el subtítol, però tanta referència tota l'estona al casticismo cansa una mica.
Sí, no? I després ve el Carreras, el Pavarotti, que el Pavarotti hi ha una mica més de... aquesta divergeix una mica perquè recicla les entrevistes i quan el va trobar, però hi ha molta literatura descriptiva.
Sí, és surrealista el capítol del Pavarotti, l'entrevista que fes com surrealista.
Sí, és una mica.
Pàgina 285.
I després anem a un dels capítols potents i d'actualitat, que és Plácido Domingo, crònica d'un declive estrambòtico, quasi bé 30 pàgines, com el capítol de la Bartoli, i que té una frase, ja que he vist que t'agraden això, pàgina 325, sus biógrafos futuros a lo mejor deben dividir su carrera en tres partes, la de tenor, la de barítono y la de los desagravios. La frase és bastant bona i contundent.
És un capítol llarg i crític, amb constants referències a l'escàndol que ja tots coneixem, però que no acaba de definir-se, aquí sí que ho trobo, que no es defineix el Mantilla sobre la pena que està fent el Domingo actualment sobre l'escena, perquè fa pena. Si alguna vez, ell ha dit, si alguna vez algo ridículo, avisat-me. Ningú l'ha avisat.
No, sí que ho deixa.
Sí, però no fa sang amb això, perquè si alguna vez algo ridículo, avisat-me, cony, doncs l'està fent cada dia que puja en un escenari. I aquest estiu passat van haver-hi proves fefaents a Verona. Acaba amb Los Divos del Despacho, amb un capítol dedicat a Peter Gelb, que és l'intendent del Met, i un altre pel famós i polèmic i ja desaparegut Gerard Mortier, el gran iconoclasta del segle XXI, que va dirigir el Real, no sé si l'última cosa abans de morir que va dirigir.
Sí, sí. De fet, també parla del relleu que volia el Mortier i tot plegat, i els dos models que de gestió del Gelb i del Mortier molt diferents.
Molt diferents, sí, sí. Bueno, proposo una última peça d'aquest grup de divos del passat i serà de la Fleming, com o no, la deliciosa cançó de Marietta, Glück des mir verblieb, de la fascinant òpera Die Tote Stadt, la ciutat morta, d'Erich Wolfgang Korngold, una òpera estrenada el 4 de desembre de 1920 simultàniament en dos teatres, les òperes d'Hamburg i de Colònia. René Fleming canta amb l'English Chamber Orchestra sota la direcció de Geoffrey Tate.
Thank you.
I escolta, hi ha un punt que no sé quants minuts ens queden, però... que
queden tres.
Queden tres minuts. Mm. Clar, tot això també és fruit d'aquest centralisme que l'Star System, tu que tens més edat que jo, potser ho recordes. Jo recordo que es va accentuar sobretot en els grans mitjans a partir del 2012 aquí a Espanya i a partir de la crisi econòmica, que bàsicament els grans diaris només parlen dels principals focus de luxe i dels cicles del que seria l'Star System, marginant l'autèntica realitat de territori. I aleshores, clar, tu, jo, com ho recordes una mica abans? Creus que hi havia més pluralitat en els mitjans? Bueno, quan llegies els diaris més que ara?
A veure, sí, jo és que tinc aquest període entremig que vaig estar fora del país, que per tant no vaig seguir massa l'evolució, però sí que abans es parlava més. O sigui, aquesta oblit de les coses més de territori, suposo que refereixes a la FOC, bàsicament.
Bueno, altres concerts que pugui haver-hi...
Però bueno, abans me'n recordo que l'endemà mateix de fer una òpera, estrenar una òpera, sortir la crítica a La Vanguardia. Avui en dia La Vanguardia és que em sembla que ni la publica. I quan la publica han passat dies que ningú se'n recorda què és això. Això és molt similar. La Vanguardia és un diari que... Bueno, no puc,
que ja
no puc
dir... està a l'avant, sinó a la reta.
A la reta guàrdia, si no puc dir res perquè no quedaria bé, perquè esteu en un altre mitjà de comunicació, però vaja, realment fa pena. Uh-huh. I sí, sembla que només compti
els grans
aquí,
cicles.
Sí, el Liceu també, que ens volen vendre gat per llebre, perquè, escolta, és el que és i la gent tampoc és tonta. I almenys jo no me considero, per tant, no em poden enredar. Bé, doncs fins aquí hem arribat avui, com que hem parlat d'un llibre prou interessant. No excepcional, al meu parer, però sí que està bé per llegir-lo, es llegeix força de pressa, té 388 pàgines. Agraïts, com sempre, per la teva contribució. Ens acomiadem de tu, Albert. Fins d'aquí 3 setmanes, em sembla que és perquè aquest mes, degut a aquelles circumstàncies alienes a la nostra voluntat que ens han fet alterar la programació, hi haurà dos Oflamerics, mare de Déu santíssima.
Quedarà saturat, però després ja ve l'estiu, home,
ve l'estiu, sí, farem vacances. Doncs el proper serà el darrer de la present temporada. I amb tots vosaltres encara tenim unes quantes cites pendents, no gaires, eh? La primera d'aquí a només 7 dies. Doncs he calculat malament i quedava més de 3 minuts, o sigui que ja aprofitarem per posar una altra peça de la René Fleming, que seran les sardes del Fledermaus, de Johann Strauss, Klänge der Heimat, i amb això sí que acabarem definitivament. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Klänge der Heimat, der Welt mir was sind.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.